Bon dia, Olot rebrà 15 milions d'euros del Pla de Barris i ha estat la ciutat més ben valorada dels projectes que s'havien presentat en aquesta primera convocatòria.
Ràdio Olot. L'informatiu del matí.
I no només això, i és que a més hem estat la ciutat més ben puntuada de tot Catalunya. I per tant, doncs, primer de tot, doncs, felicitar la feina ben feta de tot l'Ajuntament que s'ha implicat moltíssim en tirar endavant aquest treball, també a les més de 1.000 persones que van participar en tota la part participativa d'aquest projecte, que al final han set claus perquè el projecte fos guanyador. Serà una feina intensa, però estem molt contents de poder-la fer. És una oportunitat històrica per la ciutat d'Olot.
És l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, després de més de 2 anys treballant en el projecte, Itziar González i l'Ajuntament d'Olot podran iniciar aquest 2026 a fer accions al nucli antic i al seu voltant, especialment centrades en l'urbanisme i també a nivell comercial, de conservació i de planejament. Diuen que és una notícia històrica per la ciutat. De seguida ampliarem i repassarem aquest i altres temes. Abans, però, obrim setmana. Avui és dilluns 22 de desembre del 2025 i, com sempre, el dia té molta més informació que ara mateix repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
Els dos pous de la Ronda de les Fonts d'Olot podrien entrar en funcionament durant el primer semestre del 2026. És el desig de l'equip de govern i la previsió que en fa el regidor d'Urbanisme, Jordi Güell. Durant el ple d'aquest dijous s'ha aprovat una modificació urbanística per tal de tenir tota la part burocràtica tancada. Es tracta d'una zona que prèviament estava catalogada com a zona esportiva.
S'ha requerit fer una modificació de planejament i en què... que farem una aprovació provisional per enviar-ho a la Comissió Territorial d'Urbanisme perquè urbanísticament doncs, tinguem tot ben ordenat i en aquests nous pous de la ciutat d'Olot que són importants.
L'obra L'Estel de Natzaret torna a Sant Feliu de Pallerols després de més de 20 anys. Aquesta representació bíblica es va fer durant 60 anys al poble i encara és viva dins de l'imaginari col·lectiu local. S'ha hagut d'adaptar el text per la seva extensa durada i ajudar els actors voluntaris primerencs des de la direcció artística. Tindrà lloc a Cales Hermanes durant el 27 i 28 de desembre, però les entrades estan agotades. S'està estudiant la possibilitat de fer-ho algun dia més. El director de l'obra, Alfred Busquets, explica la trajectòria de l'obra al poble.
Molta gent del poble que recorda quan s'havia fet. I llavors, ara, l'Estel de Natzaret és una obra que jo sempre dic que és estructura d'estat, perquè som, culturalment som Estel de Natzaret. I llavors hi ha gent d'aquí que la coneixia, gent nouvinguts que també la coneixíem, i arrel d'haver fet altres espectacles nadalencs van dir, l'any que ve l'Estel. L'Estel és una superproducció, però al final ens n'hem sortit, l'hem fet.
El pessebre inacabat de Modest Fluvià continua intacte al local dels pessebristes. Avui recuperem una història que va viure de primera mà Miquel Serrat. Modest Fluvià és considerat un dels millors pessebristes que ha tingut la ciutat. El perfeccionisme era una de les seves característiques més pròpies, un perfeccionisme que va tenir fins als darrers moments de la seva vida. El president de l'agrupació de pessebristes d'Olot i la Garrotxa, com dèiem, és Miquel Serrat.
Era tan creador, tan artista, que ho dibuixava, ho borrava, ho tornava a dibuixar, ho feia, i quan ho havia acabat de fer, hauria esparracat el paper i la figura.
I del pessebre de Modest Fluvià anem al pessebre vivent de Joanetes, que posa èmfasi en la representació dels oficis antics. Després de 41 edicions celebrant-se, l'acte acull a 400 persones repartides per tot el poble. Enguany hi haurà una novetat pels usuaris de les xarxes socials, ja que la comissió ha promès alguna sorpresa i avança que hi haurà un fotocall. El pessebre es podrà visitar del 25 al 28 de desembre. Un dels membres de la comissió de festes de Joanetes és Albert Puigdemont.
És únic amb això, no? Que representem oficis antics dels anys 50, 60, i això molta gent no ho té, clar, no ho té vist, perquè molta gent jove no sap com es treballava abans el sector primari, bàsicament el món de pagès, i comencen a veure moltes escenes que realment poden veure una mica el que es feia. I això també, bueno, és un valor que, bueno, que són important, la cultura, no? La cultura que hem de donar als nostres descendents que venen, que també és important.
I avui en esports, l'Olot neda contra Corrents, ofega a tocar de la costa, aixeca un 2-0 en contra el camp del València. A més, tallà amb un doblet de Rubén Henry i acaba perdent per culpa d'un gol a l'últim minut. Resultat final 3-2. L'equip de Roger Vidal acomiada el 2025 a tocar de la zona de descens.
Queixar aquest gol al final, quan has tingut, que venia just d'una ocasió a 1-1 amb el porter, que era culminar la remuntada, i quan semblava que ho teníem més a tocar, no? Una jugada de pilota aturada, que fins ara no havíem queixat ni un miserable gol a pilota aturada, doncs avui ha estat el dia, i al minut 90, i 0 punts.
I gran èxit del campionat de Catalunya de Cross. L'esdeveniment ha comptat amb la col·laboració del temps el dia de la celebració, tot i les pluges dels dies anteriors. Les proves han inclòs a més de 800 esportistes de totes les edats. Anna Torres i Adam Maijo han estat els guanyadors de les categories absolutes. El vicepresident del Club Natació Olot, Joan Domènech, destaca perquè ha estat escollits per organitzar-ho una vegada més.
Una, per la trajectòria que tenim com a Club Natació Olot amb organització d'esdeveniments. L'altra és per la comarca on vivim, on estem, per l'entorn que tenim i per on es desenvolupa el cross, en un parc doncs, natural, sense cap impediment arquitectònic, o sigui, actualment doncs, un cross dintre la natura, dintre un parc natural, i a més també ens l'han atorgat per tota la implicació doncs, que hi ha de voluntaris, la comarca, institucions.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I a Catalunya, Espanya i el món... Doncs a Catalunya, Espanya i el món avui és notícia tot això. Alguns desallotjats del B9 ocupen l'antic alberg de Can Bufí Vell de Badalona. Aquest diumenge s'han viscut moments de tensió davant l'alberg on hi havia una forta presència policial. Les eleccions a Extremadura, el Partit Popular guanya sense majoria absoluta, el PSOE s'enfonsa i Vox es dispara. Maria Guardiola es queda a 4 diputats de la majoria absoluta i el PSOE obté el seu pitjor resultat en uns comicis autonòmics a Extremadura. La inflació i els impostos afecten la loteria de Nadal, que precisament és avui, dilluns, dia 22, de retirar-se fa 20 anys. A tapar forats, la inflació i els impostos han reduït significativament el valor real del premi. Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home a Molins de Rei. Els Mossos han rebut de matinada un avís alertant de la presència d'una persona estesa a terra sense vida a la via pública. Rescaten 14 excursionistes sorpresos per una allau a Meranges que ha deixat 3 ferits lleus. El grup estava format per adolescents i monitors i els bombers han evacuat els ferits en helicòpter fins a l'Hospital Transfronterer de Puigcerdà. I en l'àmbit internacional eliminen 16 arxius publicats del dossier Epstein, entre ells una foto on apareix Donald Trump. El Partit Demòcrata exigeix explicacions al Departament de Justícia dels Estats Units per la retirada de documents desclassificats l'endemà de ser publicats.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radioolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radioolot.cat, el teu referent.
I pel que fa a la situació meteorològica d'avui dilluns, canvi d'aires, de baixada de la temperatura, tots els ulls posats en una petita depressió situada al Golf de Lleó que portarà més precipitació al terç nord durant l'inici de la setmana. El servei meteorològic manté un avís per intensitat de pluja fins al migdia de dilluns a totes les comarques de Girona i un avís d'acumulació de més de 10 centímetres de neu a partir dels 900 metres al Pirineu i Prepirineu durant tot el dia. Com dèiem, hem entrat en el primer dilluns d'hivern amb núvols abundants i precipitacions en general poc intenses, en retirada per la meitat sud del país. La cota de neu es situa entre els 800 i 1.200 metres. Al matí encara plou a les comarques de Girona entre 10 i 30 litres per metre quadrat, és el que deixarà durant aquest matí de dia. dilluns. Durant la tarda, per efecte de la pertorbació del Golf de Lleó, continuarem parlant de cel ennuvolat i amb possibilitat de precipitacions al Pirineu, la Catalunya Central, punts de Barcelona i el quadrant nord-est, principalment a Prepirineu i al sector de Girona. La cota de neu baixarà cap als 800 metres a l'Alt Pirineu i 1.200 al Pirineu Oriental. Pont de Bà a uns 1.300 metres al Montseny i fins a 600-700 a les muntanyes de Castelló i al massís del Port. En general, la tarda serà de grans clarianes a altres punts de Catalunya. Cal destacar aquesta entrada de vent del nord-est, que bufarà amb cops forts o molt forts al nord de la Costa Brava, i la temperatura, com dèiem, aquesta temperatura mínima ha baixat de manera general, amb descensos de 3 a 4 graus en molts casos. La presència de núvols frenarà, això sí, una caiguda més abrupta. Dimarts, la pertorbació continuarà situant al Golf de Lleó i farà entrar més precipitació al nord i nord-est, amb una cota de neu que voltarà els 800 metres. El dia de Nadal, el temps es podria complicar amb l'ambient fred i l'entrada de vents humits i possibles precipitacions que entrarien per la façana litoral. Caldrà veure, això sí, com evoluciona la depressió durant els pròxims dies.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
I ara sí, obrim ja els nostres temes de notícies de dia d'avui. D'avui dilluns, recordem, dia 22 de desembre del 2025. Anem tancant ja un nou any. Olot, com dèiem, rebrà 15 milions d'euros del Pla de Barris i ha estat la ciutat més ben valorada dels projectes que s'havien presentat en aquesta primera convocatòria. Després de més de 2 anys treballant en el projecte, Itziar González i l'Ajuntament d'Olot podran iniciar aquest 2026 a fer accions al nucli antic i al seu voltant, especialment centrades en l'urbanisme i també a nivell comercial, de conservació i de planejament. Diuen, això sí que és una notícia històrica per la ciutat. Gerard Puigdemont.
A Olot se li han concedit 15 milions d'euros a la primera convocatòria del Pla de Barris. Després de més de 2 anys de feina, la Generalitat ha premiat la proposta de regeneració del nucli antic de la capital garrotxina, considerant la proposta com una de les millors de tot Catalunya, juntament amb Vic i Amposta. En parla Agustí Arbós, alcalde d'Olot.
I no només això, i és que a més hem estat la ciutat més ben puntuada de tot Catalunya. I per tant, doncs, primer de tot, doncs, felicitar la feina ben feta de tot l'Ajuntament, que s'ha implicat moltíssim en tirar endavant aquest treball, també a les més de 1.000 persones que van participar en tota la part participativa d'aquest projecte, que al final han set claus perquè el projecte fos guanyador. Serà una feina intensa, però estem molt contents de poder-la fer. És una oportunitat històrica per la ciutat d'Olot.
La persona que lidera el projecte de regeneració del nucli antic, Itziar González, diu que una de les claus ha estat que el projecte fa molt de temps que s'està treballant de forma conjunta i local.
Bé, doncs felicitar a Olot, felicitar sobretot a l'Ajuntament d'Olot perquè ha estat un projecte corporatiu. Alguns ajuntaments ho han externalitzat a consultores externes i aquí no, aquí vam apostar per fer-ho des de dins, amb la pròpia gent i amb els experts de moltes de les àrees que hem proposat. Han vingut expertesa de tècnics i científics d'Olot, no? Vull dir que ho hem fet molt quilòmetre zero i el resultat és aquest, que som els més ben valorats perquè segurament hi havia molta energia de cooperació, de voluntat, que segurament això els que ho han puntuat ho han vist.
Fins i tot creu que d'ara en endavant, a banda d'anar implementant accions de millora, Olot també ha de tenir en compte que poden ser exemple per a altres ciutats d'arreu de Catalunya.
Perquè ens interessa molt que sigui un relat col·lectiu, de que Olot està liderant la manera de rescatar el seu nucli antic. Després vindran altres nuclis antics de Catalunya darrere. Això és el que jo crec que ens han valorat en la puntuació, que és que estàvem metodològicament innovant. I he de dir a favor de tots els propietaris amb els que he parlat del nucli antic, que han estat super col·laboradors i que estan d'acord amb innovar i fer aquestes àrees de rehabilitació edificatòria. Vull dir que jo, sense el coratge de la població d'Olot, no sé si tècnicament me n'haguessin sortit.
Segons el comissionat del Pla de Regeneració del Nucli Antic, Josep Quintana, aquests 15 milions d'euros són una gran oportunitat per millorar Olot. Millores tant d'habitatge com energètiques, com de dinamització social i comercial. I no només el nucli antic, sinó també zones pròximes i l'entorn del riu Fluvià.
Per tant, de portar més vida al nucli antic en tots els seus àmbits i sobretot és un projecte que pot donar un gran impuls al centre, als barris del voltant del centre i a tota la ciutat.
S'espera que aquest 2026 es comencin a veure moviments, sobretot en el terreny urbanístic i de planejament, però també comercial. Accions com la nova escola Bressol han d'anar avançant, així com l'illa del Carme i altres illes d'habitatges del centre.
El projecte està molt definit, per tant tenim tot un calendari d'execució un calendari d'execució que ja forma part implícita d'aquesta convocatòria que hem aconseguit. Per tant, a partir de 2026 ja el que començarem és a desplegar totes les accions que ja preveiem pel 2026 amb el finançament que ja doncs, requeria.
Ja tinc ganes de posar-m'hi, ja amb ganes de començar, bueno, pues espero que veieu ja com comencem a posar en marxa algunes de les obres de transformació de les illes, això és de les coses que em fa més il·lusió, però no només. A partir d'ara doncs, ja farem tota una dinàmica d'acompanyament ciutadà i de mediàtic.
Pel que fa a obres concretes, s'espera que es puguin començar a fer obres sobre el terreny a finals del 2026.
A mi em faria il·lusió que en aquest moment tan dur de la campanya electoral la gent estigués contenta i no barallant-se perquè està veient que junts han aconseguit moltes coses.
I és que un dels condicionants que va posar damunt la taula per tirar endavant aquest projecte, Itziar González, va ser que els diferents grups polítics anessin a una, cap a un mateix objectiu. L'alcalde d'Olot també ha assegurat que seguiran buscant subvencions en l'àmbit europeu, però també administracions superiors del país, per anar tirant endavant la regeneració del nucli antic, a més dels diners del mateix ajuntament. Per ara, aquests 15 milions d'euros s'aniran repartint en els pròxims 5 anys d'un projecte que té un cost total de 25 milions d'euros.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife, embalatge responsable. Futur sostenible.
Més notícies, els dos pous de la Ronda de les Fonts d'Olot podrien entrar en funcionament durant el primer semestre del 2026. És el desig de l'equip de govern i la previsió que en fa el regidor d'Urbanisme, Jordi Güell. Durant el ple d'aquest dijous s'ha aprovat una modificació urbanística per tal de tenir tota la part burocràtica tancada. Es tracta d'una zona que prèviament estava catalogada com a zona esportiva Roger Isern.
Des de fa uns mesos que Olot compta amb dos pous d'aigua a la zona del barri de les Fonts, però que encara no estan en funcionament. Després de ja finalitzar les obres que es van fer al llarg d'aquest 2025, des de l'Ajuntament d'Olot ja s'ha tancat la part més burocràtica del projecte per tal que a partir de l'any vinent ja estiguin en funcionament. Al llarg del ple d'aquest dijous es va aprovar una modificació urbanística tal i com detalla el regidor d'Urbanisme, Jordi Güell.
Ha requerit fer una modificació de planejament dient que farem una aprovació provisional per enviar-ho a la Comissió Territorial d'Urbanisme perquè urbanísticament doncs, tinguem tot ben ordenat i en aquests nous pous de la ciutat d'Olot que són importants.
Alhora, Güell ha detallat el calendari que ja ha pensat per posar en funcionament els pous. Detalla que la intenció és que ho facin al llarg del primer semestre de l'any vinent.
Si tot va com ha d'anar, aquest 2026 aquests pous ja entraran en funcionament, en producció, i per tant jo calculo que pot ser el 26, el primer semestre, no? Que ja podríem començar a bombar aigua al nou pou que està just sobre les Fonts, sobre Benavent, i que ja puguem d'alguna manera subministrar aigua potable a la ciutat combinat entre els pous del Parc Nou combinat amb aquests altres pous.
Al llarg dels darrers mesos s'estan fent proves de funcionament i del bombeig per tal de posar en marxa els dos nous pous situats a la Ronda de les Fonts i que donaran servei a la ciutat.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
I l'obra L'Estel de Natzaret torna a Sant Feliu de Pallerols després de més de 20 anys. Aquesta representació bíblica es va fer durant 60 anys al poble i encara és viva dins de l'imaginari col·lectiu local. S'ha hagut d'adaptar el text per la seva extensa durada i s'han ajudat els actors voluntaris primerencs des de la direcció artística. Tindrà lloc a Cala Germanes durant el 27 i 28 de desembre, però les entrades ja estan esgotades. S'està estudiant la possibilitat de fer-ho algun dia més. Néstor Carvajal.
Es recupera la representació de teatre L'Estel de Natzaret a Sant Feliu de Pallerols. Es podrà veure els dies 27 i 28 de desembre. Tot i que les entrades estan exaurides, s'està estudiant de fer-se un dia extra gràcies a la bona rebuda. El director de l'obra, Alfred Busquets, explica la trajectòria de l'obra al poble.
Molta gent del poble que recorda quan s'havia fet. I llavors, ara, L'Estel de Natzaret és una obra que jo sempre dic que és estructura d'estat, perquè som, culturalment som Estel de Natzaret. I llavors hi ha gent que d'aquí que la coneixia, gent nouvinguts que també la coneixíem, i arrel d'haver fet altres espectacles nadalencs van dir, va, l'any que ve l'Estel. L'Estel és una superproducció, però al final ens n'hem sortit, l'hem fet.
La directora artística i d'actors, Mònica Calvell, reconeix que els actors de l'obra són primerencs i han passat por durant el procés, tot i que ha sigut molt interessant perquè hi han posat moltes ganes i voluntat. L'obra original dura al voltant de 3 hores d'interpretació i Calvell explica que ha sigut adaptada a només una i mitja i quin repte ha suposat.
Però clar, hi ha textos, és un text en català antic, hi ha paraules, entendre el text com a tal ha sigut complicat per ells també, perquè hem tingut personatges també que no entenien tampoc en el context que hi havia, no? És el context de Nen Jesús, de Maria, Josep, doncs malauradament no sabien ni qui eren aquests personatges. Llavors hem tingut que fer molt també una mica de feina d'evangelització, diria jo.
La tornada d'aquesta obra, que es va fer durant més de 60 anys a Sant Feliu de Pallerols, suposa la recuperació d'una història que està a l'imaginari de tots els pescallunes.
I el pessebre inacabat de Modest Fluvià continua intacte al local dels pessebristes. Avui recuperem una història que va viure de primera mà Miquel Serrat. Modest Fluvià és considerat un dels millors pessebristes que ha tingut la ciutat. El perfeccionisme era una de les seves característiques més pròpies, un perfeccionisme que va tenir fins als darrers moments de la seva vida.
Modest Fluvià era tallista, treballava la fusta i era un gran creador de pessebres, dels millors que ha tingut la Garrotxa. En Miquel Serrat el coneixia bé.
Era tan creador, tan artista, que ho dibuixava, ho borrava, ho tornava a dibuixar, ho feia i quan ho havia acabat de fer, hauria esparracat el paper i la figura.
Assegura que Modest Fluvià era una mica incomprès i que de vegades costava d'entendre el que volia fer, possiblement perquè només ho sabia ell i segurament també pel seu perfeccionisme, que el va dur a ser un referent del pessebrisme, i és que Modest Fluvià feia figures úniques.
Aquesta obra l'he vist 70.000 vegades, perquè a més això tenia de quedar bé. Sí, clar, uns arbres que curiosament aquests arbres eren a la moixina. El que passa que, clar, tan rebuscant no, però a la moixina hi havia aquests arbres.
En Modest feia i desfeia pessebres, els volia tal com ell els havia imaginat, i en una d'aquestes en Modest va posar pràcticament punt final a la seva vida. Estava al local dels pessebristes i en Miquel ens explica que de cop el va veure a terra després d'haver patit un infart. En homenatge a en Modest, en Miquel va decidir deixar intacte el pessebre i tot el que formava part d'en Modest, i 10 anys després tot segueix estant allà mateix.
El tenim amb la jaqueta que ell portava, amb les sabates que portava, i tal com el va deixar ell, està aquí. Per tant, és un mica un llegat de dir, us el deixo perquè l'acabeu. Segurament, com era, va marxar emprenyat perquè no li quedava bé.
Un perfeccionisme i una qualitat que els qui en saben més de pessebre són capaços d'apreciar, i és que en vida en Modest creava molta expectació i era molta la gent que per Nadal venia a la capital garrotxina a veure els seus nous pessebres. Ell va contribuir a donar més valor als pessebres d'Olot.
I seguim parlant de pessebres, i és que el pessebre vivent de Joanetes posa èmfasi en la representació dels oficis antics. Després de 41 edicions celebrant-se, l'acte acull 400 persones repartides per tot el poble. Enguany era una novetat pels usuaris de les xarxes socials, ja que la comissió ha promès alguna sorpresa i ha avançat que hi haurà un fotocall. El pessebre es podrà visitar del 25 al 28 de desembre.
El pessebre vivent de Joanetes tornarà enguany per la 41a edició. Hi haurà limitacions pel bestiar, però en presència de quins, cabres i vaques. El pessebre és un dels més visitats a la Garrotxa i va començar amb una petita representació dintre de l'església i es va escampar per tot el poble. Hi participen 400 persones repartides en 43 escenes. El membre de la Comissió de Festes de Joanetes, Albert Puigdemont, destaca la representació d'oficis antics que es fa dintre del recorregut.
És únic amb això, no?, que representem oficis antics dels anys 50, 60, i això molta gent no ho té, clar, no ho té vist, perquè molta gent jove no sap com es treballava abans el sector primari, bàsicament al món de pagès, i comencen a veure moltes escenes que realment poden veure una mica el que es feia. I això també, bueno, és un valor que, bueno, que són important, la cultura, no? La cultura que hem de donar als nostres descendents que venen, que també és important.
A més, Puigdemont també explica les novetats d'aquest any. Un fotocall per a qui vulgui fer-se una foto per xarxes socials mentre s'esperen a la cua.
A l'hora que ve la gent, fins que comencem a obrir el pessebre, a vegades es fa una mica llarg, tot i que tenim focs, després també donem la xocolata...
Això, no, home, i passem un vídeo...
I un vídeo, sí. Que vull dir que ja tenim una mica que la gent no s'avorreixi gaire, però bueno, també es podran entretenir a fer una foto allà i també els tindrem alguna sorpresa reservada pels que ens fagin algun Instagram o alguna cosa d'aquesta.
El pessebre es podrà visitar el dia 25 a partir de les 7 de la tarda i també els dies 26, 27 i 28 a partir de les 6.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
I avui en esports...
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
Avui en esports, la Unió Esportiva Olot neda contracorrent i s'ofega a tocar de la costa. Aixeca 1-2-0 en contra al camp del València, més tall amb un doblet de Rubén Henry i acaba perdent per culpa d'un gol a l'últim minut. L'equip de Roger Vidal acomiada el 2025 a tocar de la zona de descens a Viplanella.
Una part per cadascú, però la victòria pel València més tall. El filial valencianista va deixar la Unió Esportiva Olot amb un pam de nas. Els olotins es van refer d'una mala primera meitat, van ser capaços d'aixecar un 2-0 en contra i fins i tot van tenir l'oportunitat de fer el 2-3, però a l'últim minut del partit van encaixar el 3-2. Una derrota cruel i dolorosa, tal com reconeix el tècnic Roger Vidal.
Encaixar aquest gol al final, quan has tingut, que venia just d'una ocasió 1-1 amb el porter, que era culminar la remuntada, i quan semblava que ho tenia més a tocar, no? Una jugada de pilota aturada, que fins ara no havia encaixat ni un miserable gol a pilota aturada, doncs avui ha estat el dia, i al minut 90, i 0 punts.
L'Olot no va sortir gens bé a l'estadi Antonio Puigades. El València Mestalla va ser amo i senyor de la primera meitat i es va avançar en el marcador al minut 20 amb un gol de Víctor Fernández Júnior. Just abans el mateix jugador havia topat amb el travesser i Pol Ballester havia salvat un xut de Navarro i després del gol el porter de l'Olot va continuar sent protagonista. Va fer dues intervencions providencials que van mantenir en vida el seu equip. Roger Vidal reconeix que no van estar bé i que el canvi de sistema, va apostar per un 3-5-2 amb tres centrals i carrilers, no va funcionar.
La primera part hem estat malament, més que la primera part, els 30 primers minuts, havíem proposat un canvi de sistema per la baixa de Lumí, per cobrir aquesta zona de l'esquerra, ens havíem posat amb 3 i no vam ser capaços d'interpretar-ho prou bé. Llavors hem encaixat, hem concedit alguna altra jugada, hem de ser realistes, no, han estat molt millor la primera mitja hora, però després hem tornat a canviar i crec que hem estat bé.
Roger Vidal va recuperar el 4-4-2 i l'equip va carburar després del descans, es va fer molt control de la pilota i va arribar amb facilitat a l'àrea del Mestalla. I quan més bé estava és quan va rebre el 2-0, obra altra vegada de Víctor Júnior al minut 20. El cop va ser dur, però no pas definitiu, perquè els olotins es van aixecar. Al cap de 3 minuts, Rubén Henry, després d'una centrada d'Ayala al segon pal, va fer el 2-1 i el 38, el mateix davanter badaloní, va aprofitar el refús del porter per marcar el 2-2. Roger Vidal explica què va canviar a la segona meitat.
Insistir, trobant-se per dintre, perquè mantenien Pedro per la dreta, però que es pogués trobar a dintre en Pau López i Martí Soler, que la banda fos per Maffeo, que tinguessin profunditat, i que ho han fet molt bé.
L'Olot va fer el més difícil, aixecar un 2-0 en contra camp contrari i fins i tot va tenir la possibilitat de guanyar perquè Rubén Henry va tenir un 1-1 davant del porter. Va arribar molt cansat a l'àrea i l'últim control abans de definir li va sortir llarg. L'Olot recordarà durant molts dies aquesta jugada perquè just després, al minut 90, el Mestalla li va fer el 3-2. Un mal refús de Robert Costa va deixar la pilota a l'àrea petita des d'on Rodri va marcar el gol de la victòria valencianista. Amb una derrota cruel a l'últim minut, l'Olot acomiada el 2025. Se'n va de vacances de Nadal a només un punt del descens. Roger Vidal té clar què demanar el 2026.
justícia, perquè, ostres, però bueno, al final la justícia tothom se la pot agafar pel seu costat, no? Punts, clar que sí, punts, no? Perquè crec que altres coses no puc demanar futbol perquè el tenim.
Ara la Lliga de Segona Federació s'atura una setmana i es reprendrà el 4 de gener. Aquell diumenge l'Olot rebrà l'Atlètic Balears a les 12 del migdia a l'Estadi Municipal.
I deixem enrere el futbol Unió Esportiva Olot, que com deia en David, tanca el 2025 més a prop d'aquesta zona de descens. I avui també és notícia, de fet ho ha citat aquest cap de setmana, i és que ha estat un gran èxit el Campionat de Catalunya de Cross. L'esdeveniment ha comptat amb la col·laboració del temps el dia de la celebració, tot i les pluges dels dies anteriors. Les proves han inclòs a més de 800 esportistes de totes les edats. Anna Torres i Adam Maijo han estat els guanyadors de les categories absolutes.
El cross del Club Natació Olot és un esdeveniment amb 29 edicions a l'esquena. Enguany han tingut l'honor de portar el Campionat de Catalunya amb participants de tot el territori. El vicepresident del club, Joan Domènech, destaca perquè han sigut escollits per organitzar-ho.
Una, per la trajectòria que tenim com a Club Natació Olot amb organització d'esdeveniments. L'altra és per la comarca on vivim, on estem, per l'entorn que tenim i per on es desenvolupa el cross, en un parc doncs, natural, sense cap impediment arquitectònic, o sigui, actualment doncs, un cross dintre la natura, dintre un parc natural, i a més també ens l'han atorgat per tota l'implicació doncs, que hi ha de voluntaris, la comarca, institucions.
A més, Domènech agraeix el suport i la confiança dipositada des de la Federació d'Atletisme i també des de l'Ajuntament d'Olot. Recordem que l'acte coincideix amb la recent inauguració d'Olot com a capital europea de l'esport. Parla el regidor de la ciutat d'Esports, Aniol Sayabona.
I per tant, doncs, seguim treballant en aquesta direcció de poder acostar a la ciutat proves esportives de renom, de rellevància, que a part d'esportistes locals també aporten esportistes d'arreu del territori que ens descobreixen la nostra ciutat, la nostra comarca i a través de l'esport, que això és fantàstic i a més doncs a les portes d'un any com aquest 2026, on serem ciutat europea de l'esport, doncs tenia moltes ganes de poder acostar un campionat com aquest.
Anna Torres, del Club Atletisme Igualada, ha quedat primera a la categoria absoluta femenina amb un temps de 29 minuts i 10 segons. A la masculina, Adam Maijo, del Club Atletisme Adidas, ha guanyat amb un temps de 25 minuts i 42 segons.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I fins aquí l'informatiu matinal d'avui, dilluns 22 de desembre del 2025. Recordeu que, com sempre, podeu seguir actualitzats amb la nostra pàgina web, garrotxadigital.cat, i també a les xarxes socials, a Instagram, a Twitter i Facebook. Que tingueu molta sort en el dia d'avui, dilluns, dia de la loteria, dia 22 de desembre d'aquest 2025, i ampliarem molta més informació a l'informatiu del migdia. Que vagi bé!
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.